El suplement, amb Roger Escapa.
Ara al suplement, Martina Klein i Àlex Corretja, una de les parelles que desprenen més glamour de casa nostra. Una model i un tenista d'elit, una d'aquelles parelles icòniques que han estat portada tant pel seu talent individual com pels seus èxits col·lectius. Martina Klein, argentina, catalana d'adopció, que ha desfilat per les passarel·les internacionals més importants del món, i Àlex Corretja, barceloní, amb un revés que el va dur al número 2 del rànquing ATP. Una història d'amor que va començar de la manera més inesperada i que, més de 15 anys després, continua ben forta. Demà dilluns seran els ambaixadors de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Ara el suplement, una història d'amor des de Sant Cugat.
Yeah, but who is Madeline, actually?
Martina Klein i Àlex Corretja, bon dia.
Bon dia, com estem?
Bon dia, Roger.
O Àlex Corretja i Martina Klein, bon dia.
Bon dia, igualment.
Àlex, presenta'm la Martina, va. Com l'hauríem de presentar, la Martina? Com la presentaries tu, la Martina?
Aviam, si jo l'hagués de presentar, sense dir que és la meva parella, perquè primer aniria per lo professional, doncs diria que és una model que ha sigut també actriu, que ha sigut presentadora, que és una persona molt espontània, que s'ha ficat en molts de lius moltes vegades perquè realment no té por a ficar-se, tot i que després pateix molt de fer-ho, i la presentaria com algú personalment doncs, molt carinyosa, molt propera a les seves amigues i sobretot d'una gran parella.
Listo, bastant alt, t'ha deixat. Martina,
vinga, vinga, adéu.
Martina, com presentem l'Àlex?
Doncs l'Àlex és un fora de sèrie total, en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
Mira, he escollit molt bé.
Ai, ja està, escolta, perdó.
Endavant. Després mira, ja presentació... està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però jo puc narrar.
Ai.
Va, la pregunta, que és amb dues parts. Com us vau conèixer?
Ostres... Doncs ens vam conèixer en diferents etapes, però és veritat que no totes les etapes un està preparat. És com quan un llegeix un llibre, no? Potser no acabes d'entendre'l fins a l'última vegada que te'l llegeixes. Doncs no, va saltar la xispa,
sí, sí.
En el moment que havia de saltar.
Bueno, que no va ser la primera vegada que us vau conèixer.
No.
Que va, ens vam coincidir un munt de vegades en programes de tele, amb esdeveniments, diversos, i sí que hi ha un molt concret que és bastant graciós, que la Martina l'indignava, perquè ella estava a les mil i una.
Amb el Jordi González.
Amb el Jordi González.
Jo era becària. Sí.
I jo vaig anar com a entrevistat, com a tenista.
Estrellita.
Bueno, tenista. Però ella era col·laboradora i jo ho desconeixia. Llavors el Jordi em deia, ai, ara et farà unes preguntes una noia que té nom de tenista molt bona del món del tenis. I jo no, i que ella. Llavors, clar, era, doncs, podia ser la Martina Navratilova, però clar, ella era la Martina Klein. I això com que la va picar una vegada. Llavors jo després era imatge de L'Oreal i vam anar a Madrid i la Martina li van donar el premi a la millor model de la passarel·la de la Cibeles.
Premio L'Oreal.
Premio L'Oreal. I jo era qui donava el premi.
L'ambaixador.
L'ambaixador. I quan li dona el premi, li dic, ai, Martina, què tal? Com dient, ja nos hemos conocido, em diu, ah, ara sí que t'acordes de mi, no?
Sí, la tenies guardadeta,
sí,
eh?
Sí.
Home, sí.
Així que bueno, això però... va ser un moment així una mica peculiar.
Fins i tot m'han dit que hi va haver un trajecte en cotxe fa molts anys, potser previ fins i tot això, que vau compartir, però allà tampoc l'espurna no va saltar.
No. És que vivíem els dos aquí a Sant Cugat i vam coincidir a una festa a Barcelona, una discoteca molt coneguda llavors, i una amiga meva, que era amiga d'ell, no sé, va aconseguir que em portés algú de Sant Cugat.
Sí, que et fes de taxi.
Que em fes de taxi, i llavors aquest taxi doncs, va ser el moment més soso. O sigui...
No li vas donar conversa?
No. No, perquè,
jo suposo que sí, el que passa que jo també tenia parella en aquells moments, ella potser també, i aviam, vam parlar i va estar tot bé, però no era la típica, tu ets model, jo soc tenista, llavors ens mig tirem la canya, aviam què passa. No vam tirar fitxes. Llavors, sí, estàvem els dos com molt tallats.
No va haver jugada, no. Sí.
Molt bé. Doncs, i al final, per arribar a aquesta ensabonada que hem vist en directe i aquest petó, en algun moment el cel es devia obrir i us devia tocar una vareta. L'amor quan va arribar?
Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, i ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, a la sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, del Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
Una segona etapa de la nostra vida que ha portat l'Èrica, també. Mm.
Clar, heu ajuntat els fills per les dues bandes, no? Heu generat una filla nova.
Sí.
Com ha estat això? Bé, al final, moltes parelles funcionen així, moltes famílies són això, no? Hi ha tantes famílies com persones hi ha al món.
Famílies reestructurades.
I vau haver-ho d'explicar o simplement es va anar donant això? Digue els crios, eh?
No, bueno, home, els crios, és lògic que tu al final són petits i veuen que tu comences a estar amb una altra persona i els hi has d'explicar, lògicament, sí. Mm. El diàleg és superimportant, la comunicació, no només amb la parella, amb els nens, les nenes, els hi has de dir i les has de posar en situació. No t'hi pots trobar que de cop t'hi trobes amb una altra persona i estàs allà compartint i després ella ja va venir a viure també amb nosaltres.
Vivíem, Pablo, el Pablito i jo vivíem a Madrid i vam començar a venir molt els caps de setmana. I quedàvem, en grup, i cada vegada era més, fins que va ser, doncs, no me'n recordo com, però que ja va tenir sentit d'anar tots a vivir junts.
Mm. Digues, Àlex.
No, que estava pensant que no en relació a això, però que estava pensant que abans l'he presentat i no saps lo bé que escriu la Martina, que a més molta gent li diu, i és algo que a mi m'agradaria que ho recuperés, perquè escriu superbé.
T'agradaria publicar, també? Tens ganes?
Jo estic fent un curs, perquè m'agrada molt escriure, però m'agrada molt escriure bé, i vaig escriure molt, però sense academicisme, sinó per una cosa més instintiva. I ara m'estic preparant. Mm. Llavors, sí, tinc la il·lusió de fer alguna cosa xula en un futur mitjà.
Heu anat tocant també tots moltes tecles, no? Perquè tinc la sensació que, malgrat que de venir de mons molt diferents, no? L'Àlex tenista, la Martina model, però també moltes altres coses, tots dos vau començar amb les vostres carreres molt joves, no? Perquè esportista d'elit des de petitó, que comences a veure que t'agrada el tennis, i model també vas començar sent més que menor d'edat. Aleshores, la vostra infància ja ha estat diferent, atípica, la de qualsevol nen o la dels vostres fills. Teniu un bon record de la vostra infància?
Bueno, és més una adolescència, o sigui, la infància meva jo la recordo a l'Argentina, o sigui, sí, va ser una infància bastant feliç. Després la emigració va ser complicada.
Amb 12 anys a Barcelona.
Amb 12 anys a Barcelona.
Pares d'arquitectes que venen aquí a...
Ho saps tot, eh? Bueno, Roger, molt bé.
Tinc grans guionistes, sí.
Molt bé. Llavors, sí, som una família, doncs, maca. I els meus pares són molt macos i Barcelona és una ciutat meravellosa, però va costar. I després els meus inicis com a model, bueno, també, mai, la meva carrera mai va ser fàcil, però sí que és veritat que amb escala humana per anar, doncs, assimilant les coses que anava aconseguint. Però sí que és veritat que venint de mons molt diferents, tenim moltes coses similars, no? El tipus de vida, readaptar-nos un cop quan la carrera s'acaba, que és d'hora. Llavors sí que és veritat que... Paral·lelismes.
Bueno, al final és cert que no hem tingut la típica vida de noi i noia que van a l'escola o després van al col·legi, a la universitat. És diferent. La nostra universitat ha sigut més la vida, a l'exterior, buscar-se, mai m'he dit, la vida. I sobretot, no sé, tirar cap a un camí, cap a un somni, en el meu cas, com a esportista, que quan ets molt petit no tens molt clar si això et durà a algun lloc, perquè és veritat que quan tu estudies tampoc saps si acabaràs tenint una gran carrera, però quan entrenes moltes hores i viatges por ahí amb 15, 16 anys, bueno, tens la il·lusió que et surti bé. però tampoc tens la seguretat. Llavors jo crec que això sí que ho hem compartit en algunes ocasions, de dir, quan estàvem por ahí sols, perquè ara existeixen els mòbils, les pantalles, pots trucar a casa, abans anaves amb una targeta, t'anaves a una cabina de telèfon o trucaves a Collect Call, que es deia quan trucaves dels Estats Units.
O compraves targetes amb codi, o sigui, era una altra història.
Ha sigut intensa, la vida en aquest sentit ha sigut intensa, molt intensa, molt gratificant, però ja darrere hi ha molta història.
En dos mons diferents, però que tenen coses en comú, com expliquem, el de la Martina Klein, model, per tant, món molt competitiu, i, evidentment, també el tennis, món molt competitiu, on constantment tens altres xavals amb qui doncs, fas rànquings, no? Has de quedar primer, i en tots dos mons depens del físic.
Sí, però hi ha una diferència que has dit tu ara.
El
rànquing. O sigui, el seu món és matemàtic. És millor el que millor juga, és millor el que guanya partits, i en el nostre món és totalment subjectiu.
Aleatori.
Aleatori.
Del gust de qui fa el càsting, qui selecciona,
és,
no?
És un capritx, o sigui, no...
Sí, però hi ha uns patrons, és a dir, has de ser alta, has de ser prima...
No, és veritat.
No?
Prima sí.
Prima sí.
Prima, sempre, sí.
I més a la teva època, no? Quan vas començar tu.
Crec que ara és...
Ara anirem.
Sí, a la meva època va començar com més generós, tot una mica més generós i colorit, però va començar el grunge amb els anys 90, es va frenar i va començar tota la onada Kate Moss i cossos andrògins i no tetes, no culos, o sigui, va ser com una cosa com les dones no han de ser voluptuoses. I això doncs, ho va dictar les revistes, les tendències, els estilistes, o sigui, va ser com un mandat que diví. I si no ets així, doncs no treballes i ja està.
I com ho vas pair tu, això, des de dins?
Doncs malament, perquè no pots fer gaire. O sigui, és com has vingut al món, pots intentar estar una mica...
Perquè en el teu cas consideraven que no estaves prou prima. No?
Sí, sempre. Això m'ha passat a la món de la moda, sempre m'ha passat això. O sigui, sempre les meves companyes han estat molt més primes que jo... I jo he tingut una bellesa més comercial que jo no he arribat a disfrutar, perquè jo sempre estava amb la sensació de que havia d'estar més prima.
Com ho portes que ara, 2026, tornem a veure aquestes passarel·les, aquestes actrius de Hollywood, tan primes una altra vegada, quan aquests últims anys havíem guanyat discurs que si el body positive, que si semblava que les corbes es tornaven a portar, que si acceptaven tots els cossos també des de la moda, però clar, veus les passarel·les, veus actrius de Hollywood famosíssimes, no sé, Demi Moore, no? És que clar...
És que has tocat tants temes ara. No em sorprèn, perquè tot és mentida. O sigui, quan ja parlàvem dels cossos, el body positive i les models curvis i tal, jo sabia que això és notícia. O sigui, això és durarà el que duri la notícia. I després, les models curvis tornaran a estar on estaven abans. Lamentablement, no era real. Era com una tendència com les modes, no? Doncs el blau, el vermell i les models curvis. La moda és cruel, és bastant cruel. I això que està passant amb les actrius, per un costat està bé, perquè som dones grans que tornen a estar allà, i per altra banda, jo crec que hi ha un model de cos en les joves i en les no tan joves i en les grans que personalment a mi no m'agrada veure, perquè no em sembla que és un bon exemple. Però bueno, o sigui, un altre cop és subjectiu.
Tu, Àlex, del físic també ha depès tota la teva carrera esportiva, no? I, de fet, la teva retirada arriba abans d'hora, segurament, perquè tens un problema a la vista, no?
Sí, però et diria que depèn més del cap que del físic en moltes ocasions. O sigui, està clar que és un conjunt, no? Sí que deia la Martina, al final, al seu món hi ha moltes enveges perquè l'agafen amb ella i no a l'altra, o perquè agafen a la morena o a la rosa, a nosaltres no. O sigui, jo, si jugo bé i sóc capaç de ficar la pilota a dins i guanyo el meu rival, guanyaré, i si no m'aniré enrere. I si tinc 3.000 punts estaré en un lloc del rànquing, si no estaré més a dalt o més a baix. No? Però el cap i el físic i la tècnica influeix molt. Llavors és tota una sèrie de... que s'ha de conjugar molt bé des d'una edat molt jove, i això és el més complicat. Entendre què és el que tu vols, com has de progressar, com has d'escoltar, com has de millorar, I en el meu cas sí, jo vaig tenir un problema a l'ull, que, però ja havia fet tota la meva carrera. O sigui, jo no em vaig retirar sent el Déu del món amb 23 anys. Jo amb 31 anys vaig tenir un problema amb l'ull i al final ho vaig haver de deixar, però ja estava de baixada. O sigui, fins i tot em va servir per adonar-me en lo afortunat que havia sigut durant tots els anys de la meva carrera professional, no? Així que, bueno, penso que el tema mental és fonamental en tot el que fas.
I gestionar que la vostra vessant professional que ha ocupat el 90% segur dels vostres pensaments, de la vostra dedicació, s'acaba abans dels 40, és un problema? O al contrari, de dir, mira, escolta'm, jo he fet la meva carrera, si he gestionat bé la pasta tinc els meus estalvis, ara tinc 30 anys bons per endavant, a viure la vida. Què? Qui vol respondre?
Que tu vulguis, carinyo. Dispara.
No, digues tu.
No, mira, és, si més no, peculiar, perquè tu somies, en el meu cas parlo, jo somiava en ser tenista professional, però jo mai vaig somiar en deixar de ser tenista. I amb 30-31 anys, de cop, quan la majoria de la gent comença a trobar una mica una feina estable, comença, doncs, a, potser a plantejar-se començar a tenir una família, etc. Tu, de cop, el que has viscut no ho tornaràs a viure mai més. És una emoció i una... bueno, un extra, una dosis de... Sí, d'adrenalina o d'eufòria, de derrotes, de victòries, de moviments, de viatges, que penses que mai més ho viuràs. En el meu cas, jo visc en pau des de que em vaig retirar, perquè jo somiava amb ser tenista i el que he fet després sempre és molt més senzill per mi. O sigui, a mi no em costa ni fer de comentarista, ni fer entrevistes, ni fer res del que faig, perquè em sembla que era molt més complicat tot el que havia fet fins abans, perquè des dels 10 anys fins als 30 em vaig dedicar al tennis en plenitud, combinant amb els estudis fins que els vaig haver de deixar. Llavors, pot ser un problema si tu vius pensant en que ja no viuràs més allò i que tu vius del passat. Si tu vius del teu present i estàs tranquil amb el que tu has fet, en el meu cas, jo visc superbé pensant amb la meva edat que tinc avui en dia i no m'agòbia saber que ja no estaré mai més amb 15.000 persones ovacionant-me si tiro un revés a la línia. Perquè això ja no ho necessito, ja no ho busco, perquè ja sé que no em toca. O sigui, ja fa molts anys que sóc conscient que la meva etapa ha passat i llavors la que tinc ara la gaudeixo molt més perquè sóc molt més conscient. En canvi, quan era tenista, el fet de voltar sempre tant, a vegades no, potser no ho apreciava. Fins i tot quan llevas algun títol i creies que era el normal. Deies, bueno, estic entrenant molt, és normal que guanyi. I ja està, i passaves, hi ha un altre torneig. Tot això era una mica complicat. En canvi, ara no, ara gaudeixo d'aquesta xerrada, gaudeixo del que faré demà, del que he fet abans d'ahir. Vull dir, per mi és molt més fàcil la meva vida ara que quan era jugador.
I per tu, Martina, també és més fàcil la vida ara que quan eres...
És que hi ha també moltes diferències, perquè jo no vaig arribar tan alt com a ella en la meva carrera, i és veritat que formo part d'una generació de models que, vulguis o no, estem tornant contínuament. Hi ha com un revival.
Però això és una bona notícia.
Una molt bona notícia. Llavors, el meu no s'ha acabat. Ha canviat. I cada X temps tornem d'una altra manera. I ara tinc la sensació de que hi ha una generació que continua sent la mateixa, que tornem d'una altra manera, que ja no tenim la necessitat d'estar d'una certa forma o participar de desfilades, que les meves companyes sí que fan, però que no s'ha acabat. S'ha transformat, però estem allà. Llavors, la meva sensació és que això pot continuar. Mm. I d'aquí potser 10 anys estem encara. Mm. I està guai.
Voldríeu la vida que heu tingut, la infància, adolescència, professional que heu tingut pels vostres fills?
No, jo, sincerament, no m'he plantejat mai, perquè no m'he imaginat mai. Les meves filles no seran mai tenistes. Llavors, no tenen condicions, ni els hi ha agradat, ni han tingut ganes de jugar al tennis. Llavors, és inviable. Llavors, si m'ho hagués agradat, sincerament, em donava igual. O sigui, si hagués sigut algo que amb elles els hi vingués de gust i tinguessin, doncs, les qualitats, potser sí. Però, en general, parlo per mi... Jo crec que el que ha sigut esportista i ha passat per algunes situacions doncs, molt intenses, pensa, uf, que no tornin a passar els meus fills perquè això és molt dur. Però o és complicat o és difícil perquè ets un privilegiat i ho has de posar a sobre de tot. Però en cap moment m'ho he plantejat perquè era inviable. Tu el que vols és que ja es facin el seu camí, no el teu camí que a tu t'agradaria que fessin. Jo crec que això és una mica ridícul com a pare.
A mi m'agradaria que els nostres fills visquin dels seus talents. i potser la moda no té res a veure amb el talent. O sigui, sí que si tens talent, potser aguantes una mica més. O pots transformar la teva presència en alguna cosa més. Però és veritat que les nostres filles tenen molts talents, molt xulos. Llavors, m'agradaria que poguessin sentir-se orgullosos de com aquest talent floreix, no?
Tu el vas triar el camí de dedicar-te a la moda o el món t'hi va portar? Pel fet de ser alta, ser guapa...
El món em va portar i vaig haver d'escollir, doncs, estudio o viatjo. I als 18 anys, a la meva generació, al moment que jo estava fent de model, havies de viatjar. No era, bueno, primer estudio i després viatjo. No, o sigui, el moment era de viatjar. I no vaig disfrutar. O sigui, no vaig ser molt feliç jo en aquella etapa.
Tinc paraules atrapades al més fons del paladar. Que el dia que les salti et vindran a escatxigar. Tinc la llengua preparada per si he de vindre ja. I els ulls així de plens, els ulls a punt de desbordar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Sant Cugat. Estem xerrant amb l'Àlex Corretja i la Martina Klein. Una parella que desprèn, entre moltes altres coses, glamour, perquè són glamurosos també, i és un glamour que es veurà aquest dilluns a la catifa vermella del People in Red, dels quals ells són ambaixadors. Suposo que us esteu preparant, sabeu com us vestireu ja de cara a demà? O...
Home, per suposat.
Jo fa sí. Mesos, ja que ho sé.
Uns més que els altres, sí. Ah, o sigui, sí. Aquí, aquest de què...
Però han d'anar de vermell o es poden fer excepcions?
Tothom pot anar com vulgui. Vull dir, normalment la gent va molt elegant, lògicament, però pensa que jo... aquí ens hem intercanviat els papers. Jo sóc el que fa molts mesos que ja he decidit amb quina jaqueta em posaré, els pantalons, sí. Les sabates, etc. Sí. Semblo jo el model que m'he preparat. No, però...
Qui és més presumit dels dos? Perquè tots dos sou presumits, eh? Qui és més presumit? Sí. La Martina assenyala l'Àlex.
Jo... No ho sé. A mi m'agrada com sóc, però no sé si això vol dir ser presumit.
No, però... Jo sóc més espontània. Jo crec que les models hem de ser més espontànies i t'haig de dir... Bueno, és veritat que nosaltres som els ambaixadors i hauríem de tenir les coses més clares. Potser no d'aquesta... Jo tinc el vestit d'aquesta setmana, ¿vale? O sigui, això és
ja
una mica...
Ja saps com aniràs, per això.
Sí. Sí, home, clar. Sí. És demà.
Sí, però ella és last minute. O sigui, jo és últim minut, com quan arribes a l'aeroport i vas corrents per allà perquè t'obrin la porta.
Això sóc jo.
Ella és així, jo no. Sí. Jo he sigut esportista, jo he sigut metòdic. Llavors jo, si som els ambaixadors de la gala, jo ja fa, no exagero, des del mes de gener que vaig decidir quina era més o menys l'estil de la jaqueta que jo volia
llavors,
preparo com, per un dia a l'any.
Com ell porta vermell, jo no.
Perquè ella no s'ha decidit.
La parella...
No és veritat.
Sí, perquè, escolta'm una capella, Roger, fes d'advocat del diable.
No,
això
no
volies arribar.
Això ho fareu vosaltres dos.
No, si tu fiques un vermell al costat d'un altre vermell, estarà malament. És com un blanc al costat d'un altre blanc.
Ja en fixarem les altres parelles, a veure com van.
No, bueno, potser no. A veure, potser hi ha una parella que va, les dues de vermell estan meravellosos. Però jo crec que...
Arreglou.
Dos de vermell és...
Clar, però va, llavors jo dic...
Un vermell surt perdent.
Perfecte. No, si té raó.
No sumen.
Llavors, però com ella no s'ha decidit a què es volia posar...
Com jo vull que ell llueixi el seu vermell, jo vaig d'altres colors.
És absolutament fals això que està dient. No, deixa'm que per al·lusions... No és un tema de que jo llueixi el meu vermell, és un tema de que jo fa molts mesos li vaig dir, escolta, què fem amb això? Em deia, jo no sé, encara falta molt. I vaig dir, doncs jo em faria la jaqueta vermella i tu fas tal... Diu, sí, tu vés fent perquè jo no sé. Fins tot no ho sap, que fa una setmana que té el seu vestit. Jo fa 3 mesos i mig, qui va de vermell? El que s'ho ha currat abans.
Àlex Corretja. A tot això, són ambaixadors del People in Red. Què us va treure d'aquesta iniciativa, que ja és molt, molt coneguda a Barcelona, no? La idea és recaptar fons també per les malalties infeccioses. I per què creieu que és tan important que se celebri demà amb èxit aquí a Barcelona?
Bueno, Barcelona està acollint aquesta festa, que és la més maca, la més important, solidària a Espanya. I la nostra ciutat està tan maca durant la nit aquesta de la People in Red que jo crec que l'estem fent important i l'estem fent necessària per Barcelona i per la recerca i que es repeteixi i que duri molts anys i que nosaltres siguem els ambaixadors, tant de bo que sí, perquè estem molt contents de que ens hagin vingut a buscar per aquesta tasca tan maca que és ajudar a visibilitzar la importància de la investigació de les infeccioses que ens afecten a tots i que són molt importants i que potser les deixem una mica enrere perquè hi ha altres coses que ens criden més l'atenció, però és que les infeccions formen part de tots nosaltres, de totes les nostres persones amades i de les pandèmies futures. O sigui, és molt important recaptar fons per a aquesta investigació perquè ens salvarà el futur.
Mm. Bueno, jo crec que ho ha explicat molt bé la Martina. Al final, una és vincular-se amb algú molt potent, no? Com és la People in Red Barcelona, amb el doctor Bonaventura Clotet, de la seva tasca, de la seva feina. Sobretot hem anat agafant coneixement de la situació a mesura que ens hem anat endinsant una mica amb la Fundació i ens hem adonat que no ho fem per nosaltres, o sigui, o per la gent, ho fem per tothom. I creiem que com a persones doncs, conegudes i que tenim una miqueta d'altaveu, doncs ens sentim còmodes fent-ho. És cert que ens ofereixen moltes coses com a parella, fem poques. De fet, entrevistes conjuntament et diria que fem gairebé ninguna.
Feia molts anys que la perseguíem. Però us han d'agrair molt.
Heu aconseguit.
Doncs,
són molt pesats, són perseverants.
No, si no hagués sigut per la People in Red Barcelona no l'haguéssim fet. Mm. O sigui, estic content que l'has aconseguit, però has de donar gràcies a la Laura Duran.
I a la People in Red.
No, però no és per res, és perquè nosaltres vivim la nostra vida íntimament. Nosaltres sortim normal amb els amics i anem a por ahí i ja està. Però sense desviar el tema, l'important de la gala és la conscienciació per tothom. I per això nosaltres estem doncs, contents de col·laborar-hi, de ser ambaixadors, de que a la gent li arribi, perquè ja no és un tema de qui ho fa millor o fa pitjor si a Madrid tenen una gala o a Barcelona. No, és un tema que a nosaltres ens interessa molt que la gent se n'adongui que això és un bé comú. Mm. I crec que això és el més important d'aquesta gala. I wish I was a Paris rain.
Martina, què t'agradaria que li passés a l'Àlex els propers anys?
Doncs... Bueno, qualsevol cosa que li faci molt feliç amb ell i ergo a nosaltres dos, tant de bo.
Però vosaltres que ja heu aconseguit tantes coses sí. De la vida, no? Almenys de portes en fora. Aniré per tu després, Àlex, sí. Per la Martina. Si vols començar tu.
No penso. Jo quan tu m'ho diguis començaré a pensar.
Jo crec que a nivell professional ell està en un lloc que li agrada molt, que és molt còmode i que...
És que ho fa molt bé.
I que pot decidir, ho fa molt bé. I pot decidir, o sigui, ell està, a més, doncs, transformant a la seva mida, treballa amb dues televisions molt, molt importants. Normalment això no passa, o sigui, si treballes amb una, no treballes amb l'altra, però han acceptat perquè ell és molt bo. Llavors, està fent la carrera que ell vol. I, doncs, que si segueixi fent això, jo vull anem dues setmanes a Nova York i de vegades ell està cansat. O sigui, jo potser vull més coses per ell, però professionalment ell potser decideix que la següent etapa és una altra cosa i jo el recolzo, no ho sé.
A mi m'encantaria que la Martina escriguis, que pogués fer un llibre, perquè penso que és molt profunda, quan es posa a buscar allà dins, doncs penso que té una història darrere molt interessant i té molta experiència i crec que seria algo positiu per la seva vida. Parlo a nivell professional, a nivell personal, per suposat que el que més desitjo és que continuem igual de bé i amb el nostre entorn, no? Però penso que professionalment, doncs, bé, ja ens està bé el fet de que els dos tinguem ocupacions, però també tinguem temps lliure, perquè això ens fa doncs, poder combinar una mica amb les nostres famílies o les nostres filles i fills. Però penso que ella mereix demostrar que té potencial per arribar a tocar alguna fibra de gent que encara jo crec que no ha arribat. Igual que jo amb el tennis, doncs penso que molta gent li arribes perquè expliques coses i els agrada. Crec que ella, a través de la lectura i de l'escriptura, en aquest cas, penso que seria algo maco per a aquesta nova etapa que començarà aquest any, perquè canviarà d'edat una mica doncs, més cap a dalt i com a model crec que això és molt interessant perquè penso que ella es pot, pot continuar aportant moltes coses sense necessitat de potser haver de pujar una passarel·la o de fer una publicitat. Jo crec que la Martina és molt més que això.
Però podrien, és a dir, seria important que hi haguessin dones a partir dels 50 anys, dels 60, que pugessin a passarel·les a desfilar, no?
Bueno, ja ho fan, eh?
Sí, sí.
Però els ha d'agradar. O sigui, ho han de fer perquè volen i a mi no m'agrada. Però
no, és molt important també clar, saber que no,
no
vols fer.
Jo ja ho he fet i no estic còmoda i estic molt, molt millor des de baix, però que sí, les meves companyes la setmana que ve l'altra fan una desfilada molt important de Lola Casademunt, que potser jo vaig a veure, i elles estan a dalt de la passarel·la i a mi m'estan molestant, t'haig de dir. M'estan molestant, que ho sàpigues. Això serà un tema.
A mi, si no fa perquè no vols, serà que no, jo no vull
no,
que es pugi.
No, però que m'estan molestant a mi, o sigui, hauràs de, bueno, de treballar amb mi. Sí. Bueno. Sí.
Ja
saps que és molt bon coach? Amb...
No en tinc cap dubte. Sí. Sí. Si ho fa també com jugava tennis o com fa comentarista o fa les entrevistes...
Ens ajuda molt.
Que vagi molt bé aquest dilluns al People in Red. Molta sort i moltes gràcies per ser tan generosos a la Martina Klein i l'Àlex Corretja. Digue-ho.
Però podeu col·laborar. Podeu entrar a la peopleinred.com i podeu donar tot allò que pugueu o que vulgueu. Això està... Feu un donatiu del que vulgueu. Estem col·laborant per una cosa que ens afecta a tothom i jo crec que serà maco veure com els números creixen perquè hem aconseguit una miqueta avui amb tu, Roger, de gent que vol col·laborar amb aquesta causa tan important.
És una mena com la Marató de TV3, que la gent ja s'ho ha adoptat a Catalunya com algo important, que cada any doncs saps que col·labores perquè et surt de dins, no perquè t'obliguen, perquè penses que és també per un bé comú. I la People in Red és exactament el mateix. Moltes Àlex, gràcies, Roger, per tot.
Àlex Corretja i Martina Klein, moltes gràcies i molta sort.
Moltes merci. Gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.